Al matí, a Ràdio Sabadell. Al matí, sigues realista i exigeix l'impossible.
I avui, 2 d'octubre, coincidint amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, se celebra el Dia Internacional de la No Violència. El pensador i polític indi és avui un dels inspiradors dels moviments per la pau, els drets humans i les llibertats civils a tot el món. El principal objectiu d'aquesta jornada és aconseguir que es difongui a escala mundial i a través de la informació i la consciència pública el missatge de la no violència. I precisament, avui a la secció La Síndica Respon, en volem parlar i per això ens acompanya la síndica municipal Eva Bellán. Bon dia, retorna ja a la secció després d'un temps de descans.
Exacte, bon dia, Raquel.
Avui un dia molt important, també una jornada. Sembla que cada dia, no?, hi ha un dia assenyalat, però avui realment doncs, és una data que cal recordar, no?
Hi ha molts dies assenyalats durant l'any i n'hi ha alguns on cal fer especial èmfasi, especialment amb els temps que corren, no? I el dia de la no violència per mi és un dels temes que cal parlar. I iniciar un altre cop la temporada de la secció amb aquest tema i amb les persones que tenim aquí a l'estudi, que ara suposo que presentaràs, és un luxe, és un plaer i ho agraeixo moltíssim, de debò.
Doncs nosaltres també molt contents avui perquè per parlar d'aquesta importància d'aquesta jornada, doncs avui ens acompanyen, podríem dir, dos sacsejadors de consciències. Els anem a presentar. Una és una sabadellenca, que podríem dir doncs, porta més de 35 anys dedicats a la docència, sempre també doncs, intentant inculcar valors fonamentals en els alumnes i que ha estat presidenta durant molts anys del moviment ecumènic de la nostra ciutat, entre d'altres entitats. Maria Teresa Relat, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
I també avui ens acompanya doncs, un activista social incombustible, una d'aquelles persones convençudes que es pot canviar el món, que és possible. És l'expresident de Justícia i Pau, que sempre s'ha mostrat molt crític també doncs, amb el poder polític i econòmic, una de les figures catalanes, podríem dir, més reconeixibles en la lluita de la pau i la justícia social. Arcadi Oliveres, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Doncs a veure, ja ho dèiem, no? Al principi, dos constructors de pau, d'una tenacitat d'activisme incombustible. En un dia assenyalat com aquest, jo crec que el primer que hauríem de recordar o definir què és la pau. El silenci. Una quimera? És una quimera?
La pau. A veure, hi ha una idea de pau, que és la de la pau dels morts. Aquells que callen, no diuen res i no passa res. Aquest és un tipus de pau que hi ha gent que potser els hi agradaria. No, però això no és la pau. La pau s'aconsegueix amb la justícia i aquesta és la pau que més costa d'aconseguir i la que més fàcilment es trenca. Quan no hi ha justícia, quan la gent no se senten ben tractats, hi ha guerra, encara que només sigui guerra de pensaments, però hi ha guerra. Llavors el concepte de pau és molt maco, en parlem molt, ens omplim la boca, però fàcilment es trenca. A nivell, a tots nivells.
I això ho demostra la llista llarga, no?, de països o de zones en conflicte, no? L'Afganistan, la República Democràtica del Congo, podríem parlar durant hores, no?, de conflictes que, a més, Arcadi, s'eternitzen i que sembla que no tenen solució. Sembla com si la pau absoluta no existís.
Bé, completament d'acord amb el que deia la Teresa. A mi, en temes de pau, m'he considerat sempre deixeble, no pas d'en Gandhi, que no el vaig poder conèixer, sinó d'un, no sabadellenc, però sí bellaterrenc, que es deia Frederic Roda. Aquest senyor sempre ens deia que la pau era un bé de segon nivell, que exigia la justícia, ho ha dit molt bé la Teresa, exigia el respecte als drets humans, exigia la conservació de la natura, exigia que no hi haguessin ni tortures ni maltractaments a la gent, exigia el desenvolupament econòmic, exigia la justícia social, exigia moltes coses. I que, entre tots aquests elements, aconseguiria una situació de pau positiva, perquè l'absència de guerra, ella també ho deia molt bé, només és pau negativa. El que passa que en aquest moment tenim també, no únicament absència de guerra, sinó, com molt bé assenyalaves, guerra en molts llocs. guerra, alguna coneguda, ara es parla una mica menys de la de Síria, però sens dubte que hi és, en van parlar d'una a Líbia no fa gaire, al Iemen n'hi ha una de poderosíssima, al Sudan del Sud n'hi ha una altra, en fi, podríem parlar de moltes guerres, molts conflictes, que s'animen, i s'animen sobretot per interessos de gent aliena en aquests països, per interessos econòmics, per interessos polítics i coses d'aquesta mena que fan que les guerres malauradament persisteixin.
Per tant, si hem de buscar un culpable, seria el sistema?
El sistema ho abarca tot.
Sí, bueno, moltes guerres al món i a casa nostra. Estem vivint una manca de pau, ara, i ben grossa. A veure, no em facis dir, però la pau dels cors, jo dic, com a, jo sóc creient i no me n'amago, i que diu, a veure, cuidado, cuideu l'odi, no tingueu el vostre cor odi, però com vols, de vegades no tenir odi quan se't provoca, i no parlo solament de política, parlo en el que sigui, en l'àmbit que sigui, quan se't provoca i se't trenca la pau del cor, doncs llavors passa el que passa. No, la gent no som de pedra.
Arcadi, tantes desigualtats, no?, que hi ha, perquè abans quan definíem el concepte de pau, ara hi ha moltes raons, podríem dir, per queixar-se, no?, motius com econòmics, polítics, ideològics, financers, no? Què és el que més ens hauria de preocupar, precisament, aquestes desigualtats que moltes vegades promou el sistema capitalista?
Bé, és una de les raons importants. Per mi n'hi ha una de bàsica, que és que el capitalisme no cobreix les necessitats bàsiques de les persones. Hem parlat de guerres, i a les guerres mor molta gent, però de fam cada dia moren 25.000 persones, que és el que més mata en aquest planeta. El que més mata, més que les malalties, més que les accidents de circulació, més que les guerres, és la fam. I tenim aliments suficients, tenim recursos, i per tant això és el primer gran drama del capitalisme. I el segon, com molt bé assenyalaves, és el de les diferències. Hi ha una ONG que tots coneixem, que es diu Oxfam Intermont, cada any publica un informe anual. Quan vaig llegir el del febrer d'aquest any, vaig quedar esfraït. Què ens deia aquest informe? Que hi ha 26 persones en aquest planeta, exactament 26, que elles soles, acumulades, tenen una renta igual que la meitat de la població mundial. És a dir, 26 persones amb el mateix que 3.800 milions de persones.
I que dormen molt tranquil·les.
Home, no sé si dormen tranquil·les, no, però en tot cas tenen aquests diners.
Sí. I a sobre volen fer callar els altres. Perquè la notícia d'ahir em va esborronar que el Donald Trump vol posar un fosso amb cocodrils i serps perquè la gent no passin d'un cantó a l'altre, els que venen de Mèxic. És molt gros, això. Vull dir, ja és la maldat supina. I com vols que la gent després no es trenqui la pau i no hi hagi odis i aldarulls si uns quants volen governar el món d'aquesta manera?
Clar, més el president d'una de les potències mundials, no? que tingui doncs aquests arguments i aquests assessors, no?, en aquestes mesures, no?, per lluitar contra la migració. A veure, també hem de parlar d'Europa, perquè Europa és veritat que no hi ha violència armada, però els morts ofegats també, no?, a la Mediterrània és un drama, és un altre tipus de violència.
Ens hauríem d'avergonyir una mica dels dirigents mundials que tenim. Hauríem de mirar el currículum del senyor Trump, el currículum del senyor Putin, que de vegades oblidem, el currículum del president de Xina. Tots aquests currículums no ens els mereixem. La humanitat majoritàriament no es mereix aquestes persones, que totes elles són uns perfectes delinqüents. I, per tant, no els podem tenir com a dirigents. El que passa que la manipulació dels mitjans de comunicació ha fet que se'ls escollís presidents, se'ls escollís responsables, a Xina ni tan sols se'ls escoll, i aleshores, a partir d'aquí, doncs, ens equivoquem. Evidentment, cal canviar molt les coses, no podem estar tranquils. El moment que podria viure bé, perquè tenim recursos suficients, tenim coneixements científics, tenim coneixements tècnics, tenim mitjans de transport, tenim sistemes sanitaris, tenim de tot. I tothom podria viure bé. I l'egoisme d'uns pocs, d'aquests 26 i uns quants que l'acompanyen, resulta que ho fa impossible.
Clar, però jo llenço la pregunta, també és un tema de valors, no? Perquè aquesta gent que diem que no té el currículum, etcètera, és gent que l'han votat a una pila de persones, no? Estem en sistemes teòricament democràtics, no?, on en teoria es garanteixen una sèrie de de coses, però de base, no sé, potser és un tema d'educació o directament un tema de valors, els valors capitalistes, no?, que promouen aquesta diferència, no?, jo i els altres, per tant, el meu és meu, els altres m'ho venen a aprendre, no?, per això faig... No sé, potser també hi ha un tema de valors...
Completament d'acord.
Sí, els que són mestres, més o menys, ell més que jo, és un tema de valors. Tots els temes, perquè, per exemple, allà on jo he treballat molta més amb la... amb el... a la taula d'igualtat. I cada any hi ha més dones assassinades i cada any... A veure, a la història de la humanitat sempre hi ha d'haver sigut això, però ara no hauria de ser, perquè representa que es treballen molt els valors i tal, i com pot ser que encara això sigui... Doncs és, ja poden dir, endurirem les lleis contra els maltractaments de les dones, i que en traiem a casa, cadascú farà el que voldrà si no ho té al cap. I l'educació és bàsica en tots els sentits. Sí.
Clar, l'educació és bàsica, perquè amb tot el que estem parlant avui, a mi a vegades em sorprèn, doncs, a la gent que a vegades et diu, no, és que jo no miro els informatius, no vull informar-me, prefereixo tancar els ulls, no anar a votar, per exemple. No sé si ajuda gaire a vegades també aquesta societat, no?, tan narcisista, tan egoista moltes vegades, sí, sí, no?, que es fomenta i es promou moltes vegades als mitjans de comunicació, la publicitat... a les xarxes socials, què en penseu?
Sí, sí, molt malament.
A vegades són més individualistes.
Sí, bueno, una cosa que no la saps, representa que ja no passa. Jo el dia del cèlebre discurs del rei, i ho trec perquè sempre en parlo, va ser el dia de la vaga general. Jo m'estava aquí a Sant Fèlix amb un graó apretada, tot de gent que no es coneixia de res, i quan va acabar vaig poder sortir, que no podia sortir, vaig veure un fill meu, dic, me'n vaig corrent a casa que m'han dit que ara sentit que ara parlaria el rei. I el meu fill, no, mama, no hi vagis, no te l'escoltis. Dic, me'l vull escoltar, perquè si no me l'escolto passarà igual. I vaig arribar a casa corrent i vaig agafar llapis i paper. I me'l vaig escoltar amb llapis i paper. I anava apuntant el que a mi em semblava que allò no. I després vaig connectar, que això és una mica morbosa, vaig connectar un altre canal que no era TV3, La Sexta. I van comentar immediatament. I em va fer gràcia perquè els comentaristes van veure el mateix que havia vist jo. Vaig fer, no sóc tan tonta, no? Perquè hi ha coses que es veuen, no cal ser gaire llest, que ja es veuen. No? I què hauria tret jo de no saber-ho? Els diaris anaven plens, la gent opinen, jo no hauria opinat res, jo no hi estic d'acord, però hi ha molta gent avui dia que ho diu, no, jo no miro els informatius, no, em poso malalt.
No, la informació és bàsica,
pastilla.
I l'educació, i tu saps molt bé perquè t'has dedicat molts anys, encara és més bàsica.
I tant, sí, és bàsica.
Estem parlant d'aquests valors que s'inforen. Les escoles, jo diria, de primària, de secundària, intenten, millor o pitjor, introduir valors positius en la canalla, i fan els instituts i les escoles les setmanes de solidaritat i les setmanes de les migracions i les setmanes del medi ambient i les setmanes del no sé què. Després aquests nanos o aquestes noies entren a la universitat, per exemple, conec bé, a la Facultat d'Econòmiques, o encara pitjor, a les escoles de negoci. Sí. Què els ensenyen allà? Que s'ha de guanyar més diners cada vegada, que l'objectiu número 1 és el lucre i el benefici, i l'objectiu número 2 és el creixement econòmic. Un per generar desigualtat i l'altre per destruir el planeta. I ho expliquen tan tranquil·lament.
Sí, sí.
I com més ho expliquen, més mèrit tenen i més cares són les matrícules.
Sí, sí,
sí, sí, certament. Sí, sí, és així. Però és veritat, jo, i també per posar una nota positiva, jo el que estic veient també en les escoles de primària, sobretot potser secundària no tant, és que ja els nens i les nenes estan creixent com amb uns valors diferents, especialment pel que fa al medi ambient, per exemple, no? Que hi ha com un respecte. Jo a vegades visito instituts, no? I faig xerrades, i en els instituts sí que noto que potser no hi ha tanta la cultura del reciclatge i tal, però a nivell de primària, ostres, ara fa dues setmanes vam fer el Parking Day, no? Que escoles de Sabadell van participar, van ocupar zones d'aparcaments per fer accions, no?, mediambientals i per la ciutadania, o el famós vídeo que corre, no?, del president de Madrid que va anar a veure uns nens a l'institut i deia, què preferiríeu, destinar diners a la catedral de Notre Dame o destinar diners a l'Amazones, no? I ell va dir, jo a Notre Dame, perquè clar, és un símbol, i els nens al·lucinaven.
Les cares dels nens eren brutals.
No ho entenc, no?, perquè clar, veuen el valor de la natura com allò que és veritat, no? Com allò que és la necessitat bàsica que tenim tots de sobreviure, no? Vull dir, l'altre tot és accessori, no? Tot és mentida, com diu la meva filla, no? El que és veritat realment és el que ens permet sobreviure, no?
Sí, sí. No, avui dia la natura, el que no hi està d'acord, queda una mica desfassat. Ara és moda, per dir-ho en paraules, d'estar per casa.
Mm-hmm. Però benvinguda aquesta moda.
Benvinguda, benvinguda, no? Perquè ho espatllàvem tot. Però altre tipus de valors estan molt en qüestió, eh? Jo, a veure...
I què podem fer? O sigui, bueno, o què pot fer un ciutadà a la seva vida diària, no? Doncs per ajudar a canviar
cadascun els seus
àmbits, no?
Cadascú en el seu àmbit sabrà que pots quedar molt bé segons que dius, o pots quedar com anacrònica o com a... no? Però com inconformista, que sempre dius el mateix, o pots quedar molt bé, vull dir, depèn de t'escoltin o no. Hi ha temes que estan més en, avui dia sobre la taula, i un és el de la natura, que el que s'hi nega ja queda molt malament. Ja ho hem vist tots, que el planeta és el que és i no hi ha més. Però hi ha altres coses que es posen en quarantena, que són molt manques de respecte, profuns.
I com veieu l'activisme avui dia, l'activisme actual? Vosaltres, que porteu molts anys, no?
Jo sóc molt positiva, jo tot ho veig bé. Jo penso que tot ho veig bé, no, però a veure, estem millor ara que el segle XV. Almenys podem dir el que no ens agrada, que llavors no podia ni dir això. Jo penso que la humanitat va guanyant mica a mica, es carrega moltes coses, i jo sí, jo sóc positiva en aquest sentit, però hi ha molta feina a fer, mare de Déu. Hi ha coses que es guanyen i coses que s'espatllen i no tornaran.
Sí, sí, estic d'acord amb l'adreça. S'ha de ser positiu perquè el món ha d'avançar forçosament, tot i que hi ha en aquest moment hàndicaps i dificultats molt grosses. Què podem fer? Doncs jo sóc un obsès, però la primera cosa que hem de fer és... Estar informats. Perquè, ella ho deia, sí. Si tanquem els ulls i no volem saber què passa, no farem res. Això és com aquell que té una malaltia. Li agradi o no l'agradi, sí. Ha de saber quina malaltia té. Perquè si no sap quina malaltia té...
No podrà lluitar.
Que potser és una malaltia fatal, doncs mira, mala sort, però és que no també es morirà, igual no ho sabrà. Jo penso que hem de saber què passa. I un cop hem de saber què passa, aleshores hi ha altres elements que hem de moure. Per exemple, associar-se. Hem passat tots uns anys de precarietat amb el tema dels pisos de l'habitatge. La gent era desnonada de casa seva.
Un drama,
suposo,
sí, sí.
Això la síndica ho sap bé.
I encara passa.
Però com es va començar a resoldre alguna cosa? En el moment en què la gent va prendre consciència del tema, es van associar, van tirar endavant amb els de la PA, i quan arribava el jutge o qui fos, es picaven a la porta, no sempre ho evitaven, però algunes vegades ho evitaven. Jo penso que, primer, informació... associació i actuació. Són les tres maneres amb les que hem de tirar endavant, si no malament rei.
Sí, sí, totalment d'acord, eh? I de fet, tornant al tema de no violència, que és el que comentàvem, al final és un moviment social, és una acció davant d'injustícies, davant de desigualtats, més enllà de la pau, no? Que és com una màxima, diguem-ne, l'acció de la no violència és una manera també de transformar, no? Jo penso socialment, vull dir, és una forma d'evidenciar problemes i d'actuar d'alguna manera, no? Respecte a aquests problemes. I és una forma molt valuosa, com es va veure amb el moviment a la Índia i en d'altres moviments, no?, d'arreu, que vosaltres en sou i n'heu fet bandera.
Parlo de la Índia és una cosa que sembla impensable, que tot una persona i un moviment pacifista pugui tombar un imperi com l'imperi que era, perquè és qualsevol cosa, que tots parlem anglès encara i ens ve de la colonització. Vol dir que no era qualsevol cosa, com aquell home, per això... el que estem fent ara, que parlen tant, el pacifisme, la no violència, però esclar, els que estan a davant han d'interpretar també el que vols dir, perquè pacifisme per callar i deixar-te donar clatallots, un pacifisme que porti alguna conclusió.
I amb ell, ell sabia el que feia. Activa, i tant.
Quan anava allà, filant allà com aquell que i va arribar a tombar tot un imperi, doncs, bueno, ara estem aquí.
Exacte, és un exemple, sí. o també Martin Luther King, sí. No? Als Estats Units, també, per defensar els drets civils de la comunitat, no?
Doncs sí, val la pena recordar-ho ara, que Catalunya té un llarg recorregut no violent, jo penso, històricament acreditat, i que volen fer veure que aquest és un país de violència, i no n'hi ha. I tot el que fan és intentar ficar-la al damunt.
A veure, aquí, això és molt greu, perquè acusar-te d'una cosa que tu ets l'antítesis d'allò, perquè el que ha vist un estranger que hagi vist les manifestacions cada 11 de setembre, tan alegres, la gent cantant, gent amb cadira de rodes, canalla, una cosa tan, tan pacífica, i que a sobre t'acusin que allò és al revés, és que no... allò que dic, doncs, la gent s'encenen, s'encenen. I no costa trencar la pau.
És una provocació.
I no s'ha de trencar mai la pau.
I com ho veieu? Penseu que es pot trencar aquí, a casa nostra, aquesta pau, aquesta convivència?
Bueno, si no s'ha trencat ja, diuen que s'ha trencat, i jo no, escolta'm, jo tinc una parenta que havia de venir aquí a casa meva passar uns dies i la seva filla no deixava venir, perquè deia, era de València, no, no, a Catalunya pots anar, mare, que et faran mal. I a veure, és que s'ha fet ja un relat que... Bueno, però sabem que no és així, ja sabem que no és així, doncs bueno, anar fent, anar fent.
Sí, no, jo soc persona esperançada i crec que la celebrem, la convivència, però hem de denunciar aquests que la intenten trencar perquè no actuen pas honestament. I ho saben, eh? I ho saben, i per tant ho hem de dir.
S'ha de reivindicar, no?, en aquest sentit. I com us imagineu, llavors, Catalunya d'aquí uns anys? Amb o sense fronteres?
Jo no me l'imagino perquè ja no hi seré. Perquè me l'imaginaria no gaire positiva tal com van les coses. A veure, jo m'agrada entendre la gent que no pensen com jo. Tu segurament que també.
Jo també penso com tu.
És que el respecte no és
una... Una cosa és entendre, l'altra cosa és aprovar. Sí. I no aprovo, però ho entenc. I jo ja em poso amb el meu estament. Jo quan sento la Conferència Episcopal Espanyola de Toledo que hablen, jo em poso malalta. Perquè com poden dir amb l'Evangeli a la mà aquesta cosa que estan dient les meves jerarquies? Però els entenc, perquè volen defensar una cosa que no tornarà. Que mirin el futur, no pas el passat. No s'ha de reconstruir passats, sinó forjar futurs. I els entenc. Perdeu, patir molt els que defensen una cosa que ja no és defensable. I amb la política igual. Els nacionalistes espanyols, jo els entenc. Aquest sentiment de partir Espanya ho entenc molt bé. El que no entenc és que no entenguin que hi ha gent que diuen, mira, jo vull marxar. Bueno, doncs estudiem-ho, no passa res, no? I, bueno, intento ser comprensiva. Ara, no sé, el futur.
No, potser hauríem d'explicar-nos més bé, per dir una cosa. En aquests senyors que no ho entenen, dir-los que tampoc nosaltres ens volem anar sense dir-los mai més res, que serà una bona
volem
relació. És com el fill que se'n va de casa però manté un bon contacte amb els pares i s'estimen, i si falta són solidaris i coses d'aquesta mena. Això és el que volem, no anar-nos ni tancar la porta. No. Ja, però això de vegades no s'entén.
No, perquè ni s'escolta.
Ni s'escolta, és veritat.
No, no.
Bueno. Clar, jo l'únic que puc dir és que penso que en tot cas i sempre s'ha de garantir els drets de les persones i que s'ha d'actuar amb el mínim impacte a la ciutadania, no? I m'han arribat queixes de persones, no?, que han estat afectades per les actuacions policials, que jo no hi entro, si estan bé o no estan bé, aquí no hi entro, però sí que hi ha hagut persones que sense més ni més, no?, pel fet d'estar aquell dia a casa seva, doncs han sentit cops, nenes espantades amb atacs d'ansietat pels crits, pels cops, per aquesta sí. mena d'agressió, no sé com dir-ne, una mica a aquesta ciutadania, no? I això sí que jo com a síndica ho haig de dir, vull dir, cal preservar la pau social, la convivència i la tranquil·litat de la ciutadania, perquè al final és el que ens fa ser una societat cohesionada, no? No podem estar patint aquests sobresurts, no sé com es diu.
Sotracs.
Aquests sotracs, exacte, no?
Sí, sí. Però això és abús de poder. Això és abús de poder. Sí. I bé, jo sóc, perquè entrar en una casa donant patades es pot trucar al timbre, hi ha moltes maneres, i sí, no sé. Però això depèn, ja tornem a l'educació. Ja poden haver-hi lleis, les persones són les que fan les coses, perquè que et surti un beneit del color que sigui, que se li empeti de fer una cosa contra el que té davant, això hi serà sempre. Bé. Això és Caín i Abel, no?
Sí.
Sempre hi serà, per més lleis que fem. Per això torno a la formació, a l'educació...
I als valors.
Els valors que es donen a l'escola i a les famílies, eh?
Clar, llavors parla.
I el respecte, no? Exacte. També a aquell que pensa diferent, no? Moltes vegades, que és una situació complicada i que a vegades no tothom hi està d'acord i moltes vegades ens hauríem d'escoltar més uns als altres, no?
I tant.
Respecte a la discrepància.
La discrepància.
Es solucionaria la meitat de coses escoltant, a veure què em demana aquell.
Però creieu que avui costa això d'escoltar? Per totes bandes, a vegades.
Sí que costa.
Sí,
que hi ha com un pensament que cadascú creu que té la seva veritat absoluta i a vegades costa doncs, arribar a un punt comú perquè per evitar un conflicte sempre s'ha de cedir, no?
Sí, sí.
totes parts.
La veritat. Diu,
parlant la gent s'entén, però és que el problema és que no parlem. Segurament no parlem.
I si parlem, no escoltem.
I si parlem, no escoltem. Mira, l'altre dia, venint aquí en els ferrocarrils, com que ja tinc una certa edat, em deixen seure les cadires vermelles. I davant meu...
Mira, hi ha educació.
Ens deixem? Teòricament. Perquè allà hi havia sort. I davant meu seia una parella. Jove, però que tenien dret a seure la cadira, perquè la noia portava una panxeta força considerable. És a dir, que una parella que haurien de ser feliços, perquè se'ls veia que serien pares aviat. Van seure a la plaça Catalunya i fins que van acabar el trajecte no es van dirigir ni una sola paraula. Van estar els dos en el seu aparatet famós a la mà.
Sí.
Jo no sé si us parlaven a través del mòbil, potser sí. Però, en tot cas, el que
jo crec
que
això passa
no
sovint,
es deien res. La gent no parla.
No.
I a més, si no parla no es pot entendre res.
No poden entendre.
És una mica.
No, exacte. I si no parlen, a més, no poden aprofundir en res, absolutament.
Exacte.
Perquè si al final només parlem al nivell de quotidianitat, no? De,
sí.
Fes a comprar el pa o fes no sé què, no? Com pots arribar a coses més profundes com els valors, no?
Sí. Mm.
Clar, a mi també m'interessa molt parlar de l'esperança, no? Hem parlat de...
Bàsic, sí.
Perquè vosaltres, malgrat el pas del temps, l'experiència, no?, que teniu, no la perdeu. O sigui, encara creieu que el món es pot canviar.
Sí. Però hi ha dies... Fluctues, també.
Hi ha dies que no, més. No? És que, veus, jo estic com una motivació de pensar...
Sí,
sempre s'ha de
sí,
ser optimista.
Perquè jo dic als alumnes, que l'Eva havia sigut alumna meva i ho sap, jo havia disfrutat molt fent classe, i tu també. Poder tenir 40 persones davant que t'escoltin i els hi puguis...
Això passa poc.
I els hi puguis dir coses que tu penses, i que tu penses que són bones. Però hi havia de vegades sortia plorant jo de l'escola, perquè hi ha alumnes molt poques soltes, penso jo en aquest. Una vegada vaig sortir de la classe, vaig agafar els llibres i els vaig dir que us ho expliqui la vostra tia. I vaig marxar, que això queda molt malament. Estava fins aquí dalt. Et prepares la classe, hores i hores, busques aquí allà, perquè quatre galifardeus allà no t'escoltin de res i facin avions i encara a sobre riguin de tu. Escolta'm, i vaig passar per davant de la directora i em va dir, on vas? I mira, no, ja us espavilareu. Jo plego. I llavors tenia uns 600 a davant de l'escola, imagina't, aparcat. Em vaig ficar al cotxe i vaig anar a parar a Sant Quirze. I quan em vaig calmar, vaig dir, què faig jo aquí a Sant Quirze ara jo? Com he vingut a parar aquí? Perquè la indignació era forta.
Era tan forta, no?
Perquè ja dius, això que dius de l'esperança, penses, bueno, jo faig una feina i m'hi esmerço tant com puc, però hi ha altres que dius, bueno, faci una altra, que això no porta enlloc.
Sí. Però tanmateix no tenim dret a perdre l'esperança.
No, l'endemà lleves i penses, bueno, no serà tant.
Sí. No tenim dret,
No tenim dret.
A perdre l'esperança.
No.
Tot i que a vegades costa.
No, costa
no,
hombre,
si
costa.
Molt bé, però costa, però s'ha de fer.
I perdona. No, jo per això, abans quan parlava de medi ambient, és veritat que ara està com de moda, però per mi és com una manera també de recuperar determinats valors, perquè al final respecte al medi ambient és un respecte a l'espècie, no? A l'ésser humà.
Tant.
No? Vull dir que ja, jo sóc molt optimista i tinc molta esperança amb tot el moviment aquest dels Fridays for Future i tot això, també amb el moviment ecofeminista, no? Perquè és com tornar a connectar amb uns valors bàsics de cures, de reproducció, de supervivència, que ho fem ja, o s'acaba...
Sí.
Ja no caldrà parlar de res més, no? Diguem, no?
Vull dir que s'han aconseguit que potser no hi havien sigut mai.
Exacte, no. Vull dir, s'està com recuperant, estem tornant a posar...
De respectar els arbres, de respectar... A casa va entrar una abella i tots els nanos... No, la mateu, no la mateu. Les abelles estan protegides. I tots n'hi ha l'abella, a veure qui picarà primer. Però no, vull dir, una consciència que anys enrere, que dic, vinga, va.
Doncs això és interessant, aquest canvi de paradigma, no? De la mirada. Potser els més joves, que moltes vegades critiquem aquestes noves generacions, també venen amb molta força, moltes ganes de canviar el món, no? També, no sé, a vegades una proposta interessant seria també de disminuir els costos que destinen els països, moltes vegades, en la despesa de la seva defensa, no? En l'armament.
Estem
parlant d'educació.
Ell és un especialista en això.
I no, és una cosa, algú em qualificarà de demagògic.
No.
Però,
doncs,
perquè a més és un problema que segur que afecta a la síndica i a la gent en general. Fa un parell d'anys em van cridar al barri del Raval de Barcelona.
Mm-hmm.
Hi havia una concentració de protesta feta per mestres. Els mestres sempre teniu dret a protestar de qualsevol cosa. I més si estan al Raval. Aleshores em van dir, mira, t'han cridat a veure si ens volia ajudar, perquè estem fent una demanda per tal d'augmentar una cosa que és molt important, que són les beques menjador. Aquells nanos que si no mengen calent a l'escola
no mengen enlloc.
Que és molt trist, però diu, encara passa.
I tenim poca quantitat. Diu, i en demanem un increment. I què teniu? Diu, bueno, nosaltres sols no. Tot Catalunya, de beques menjador, cada any té una dotació de 50 milions d'euros. Diu, i han calculat que per satisfer totes les necessitats caldria 4 vegades més. 200 milions d'euros que per tot Catalunya fossin destinats a beques menjador. Bé, no tenia idea ni del que era ni què significava. Però mira per on, per tornar al que tu em deies, l'Estat espanyol gasta diàriament 52 milions d'euros preparant la guerra.
Diàriament, eh?
Diàriament. Per tot Catalunya tenim en un any 50 milions d'euros per beques menjador, que diran, no té res a veure la beca menjador amb la defensa, no. Però, de totes maneres, 50 milions d'euros i 52, 2 milions més, però no l'any, sinó el dia, per la defensa, el dia es podrà contra 15 enemics.
Les dades demostren, no? Doncs aquestes prioritats moltes vegades, lamentablement, i per això que cal continuar doncs lluitant, defensant i despertant el sentit crític entre els ciutadans. Moltíssimes gràcies a tots tres per fer doncs aquest petit recorregut i aquest homenatge, no? En aquest Dia Internacional de la No Violència. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies. Tinguem per en Gandhi, en Luther King, en Xirinacs, tots aquests no violents que tenim a casa. També el volia esmentar avui aquest dia.
Perfecte.
Al matí, amb Raquel García.